Ràdio Vilafranca.
Passen 6 minuts de les 9. I amb la veu ja recuperada, bon dia pel dematí, penedesencs i penedesenques matineres. Avui és dimecres 21 d'agost i sort que ho dic cada matí perquè aquestes alçades de l'estiu ja no sabem ni quin dia vivim. A vosaltres també us passa o què? Penedès Gamma Extra i des d'ara i fins les 12 estarem aquí als estudis de Ràdio Vilafranca per fer-vos aquest matí de dimecres més distret amb Toni Olivella al control tècnic i qui us parla, Aina Soler. I aquest programa cada dia es fa possible també gràcies als col·laboradors i col·laboradores d'estiu que ens acompanyen amb les seves seccions. Començarem el matí com cada dia entrant al quiosc per veure què ens han portat les portades dels diaris d'avui i en llegirem els seus titulars. Del quiosc ens n'anem a la llibreria perquè la secció de llibres, la Sílvia Mir, ens parlarà avui de llibres sobre fets reals o true crime. A finals d'estiu ja no sabem què fer a casa, així que tenim també la Clàudia Samsó, la nostra professora de capçalera, que ens portarà algunes activitats per aquesta festa major, per fer amb els més petits i petites de casa i també per preparar-nos ja per la tornada a l'escola. Seguidament a Salut Sense Drames, la dietista Astrid Barquer avui ens parlarà sobre aquests magnífics superaliments. I avui també tindrem la nostra sessió d'English amb el teacher David McGarry, que avui ens parlarà sobre Nova York, la gran ciutat. A la tercera i última hora parlarem sobre alguna notícia curiosa que ens hem trobat avui pels diaris digitals i també obrirem el moment de participar en el sorteig d'una caixa de préssecs de Can Valdiri, socis de l'ADB de fruita dolça de l'Alt Penedès, que ho podreu fer trucant-nos i parlant una miqueta amb nosaltres. Tot això ho tancarem avui amb cançons dels 80. Al llarg del matí també seguirem l'actualitat de la resta del territori a través dels butlletins horaris informatius. Hem començat ara a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. I també comptarem amb el flash informatiu de la mà de l'equip d'informatius de Ràdio Vilafranca a 9:45, d'11 i de 12. Ja teniu ganes de que comencem, oi? Doncs vinga, som-hi.
Aquest estiu, Penedès Gamma Extra. Cada matí a Ràdio Vilafranca. Amb Aina Soler.
Ens n'anem cap al quiosc per veure què ens porten les portades dels diaris d'avui a Catalunya, començant per El Periódico. I veiem el titular, un de cada tres joves compagina ara els estudis amb la feina. Més d'un milió de persones encaixen en aquest perfil, amb més pes de les dones. El 34% de la població espanyola d'entre 16 i 24 anys es forma i té una feina per poder pagar la seva educació, 8 punts més que el 2019, mentre que els que no fan ni una cosa ni l'altra es mantenen en el 17%. També doble feminicidi al Vallès, un comissari jubilat, ex número 2 de la Policia Nacional a Catalunya, mata la seva parella i la seva exdona a Rubí i a Castellbisbal i se suïcida. La Copa Amèrica obre la seva competició al públic de Barcelona, el Reis Village i les Fan Zones permetran seguir a partir de demà la regata preliminar. Sánchez i Clavijo reuniran divendres per la crisi migratòria. El president canari insisteix que la seva comunitat està al límit. Parlant del Barça, Deco esgota al final del període de fitxatges i sense quadrar la plantilla. i en tendència newsletters, el format que també sedueix les escriptores. També veiem a la capçalera que mor Maria Branyes, que des del 2023 era la persona més longeva del món. Anem cap al punt avui, que celebra un any de català al Congrés. L'ús de la llengua a la cambra va fent camí mentre la imatge icònica dels diputats amb auricular ja ha passat a ser gairebé quotidiana. Veiem també una entrevista a Francina Armengol, presidenta del Congrés dels Diputats, que cita: s'ha normalitzat el que semblava impossible de veure i perdurarà. Més titulars del punt avui: mor als 117 anys Maria Branyes, la superàvia de Catalunya, que des de l'any passat era considerada la dona més gran del món. Neguit per la caiguda de les exportacions i el repunt del dèficit comercial català, un policia mata la parella i l'exparella, l'excap d'operacions de la Policia Nacional a Catalunya s'hauria suïcidat després del crim, i una exposició a Sitges reivindica la importància dels marcs de les obres d'art. Anem ara cap a La Vanguardia, on veiem en foto de portada Kamala Harris amb Biden, amb el titular: Harris rep el testimoni d'un emocionat Biden. Elegir-la és la millor decisió de la meva carrera, va dir ahir a la matinada Joe Biden, referint-se a la vicepresidenta, la ja candidata a la presidència dels Estats Units d'Amèrica, Kamala Harris, que va rebre també emocionada el testimoni simbòlic que li va lliurar Biden en la primera jornada de la Convenció Demòcrata de Chicago. La democràcia s'ha de preservar, va destacar Biden. Veiem també més titulars de La Vanguardia. Les Canàries apressen el govern central a aprovar el repartiment de migrants. L'executiu de Clavijo espera que Sánchez, amb qui es reunirà divendres, avali de seguida un decret per a la distribució dels menors. Un excomissari mata les seves dues exdones a Rubí, Castellbisbal, i se suïcida, un titular que es va repetint a tots els diaris. La segona parella li va dir dilluns que trencava amb ell després de 9 mesos de relació. També l'assassí de Mocejón va narrar el crim en tercera persona. I més titulars de La Vanguardia: la bretxa entre rics i pobres creix a França i Alemanya, i a Espanya menys. La desigualtat puja per la inflació i l'alça de tipus, segons el BCE. També, parlant del naufragi, la tràgica festa del milionari ofegat, aquest succés de l'iot que es va enfonsar, i adéu a Maria Branyes, àvia del món, que va morir amb 117 anys. I, per últim, a causa de l'alçada de temperatures, hi ha una allau de picades en un estiu de meduses. I a un quart de 10 deixem enrere el quiosc, però ens n'anem cap a la llibreria, perquè la Sílvia Mir ens porta avui a les seves recomanacions sobre fets reals o llibres de true crime, i ens ho acosta la companya Sílvia Delgado.
Si us agrada llegir, o si aneu despistats i voldríeu reprendre aquest hàbit, no us heu de perdre aquesta secció cada dimecres a aquesta hora amb la Sílvia Mir de l'Odissea. Bon dia, Sílvia.
Hola, bon dia.
Nosaltres aquí posant el nostre granet de sorra per aconseguir nous lectors, per propostes que no quedi.
I tant. Bueno, mira, avui vaig una miqueta cap al teu cantó, eh?
Ah, sí? Sí, què portes
sí.
avui?
Avui porto... Bueno, porto fets reals o true crime, que se'n diu ara actualment una miqueta, no? Són tot aquell tipus de llibres que estan basats en coses que han passat i el que fan molta... La veritat és que la majoria són periodistes, és agafar aquests fets i... amb assaig, fer-ne unes cròniques...
Novel·lar-los,
no? Exacte, sí.
Home, en format audiovisual, ràdio, tele, aquests podcasts, aquestes propostes, que haig de dir de tort, ho peten. Té molta gent enganxada.
Funcionen molt bé, sí, sí.
Amb llibre potser costa una mica més, però anem a intentar-ho.
Sí, 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 i tant. Mira, el primer que et portaré és un que es diu D13, o V13, en català i castellà, que és Divendres 13. Què va passar el divendres 13? El divendres 13, el que va passar és que el novembre del 2015 hi va haver a París, en 3 punts diferents de París, un atemptat jihadista, que no sé si recordeu, que bueno, va ser el més greu que hi havia a França. I, per exemple, el que recordarà molta gent va ser la sala Bataclan de França. Bueno, doncs el que ha fet Emmanuel Carrère, perquè en aquest cas anava a dir Macron, tu,
sí,
escolta'm.
Sí, eh? S'ha escapat quasi.
Sí, bueno, mira, estic a França. No, no, aquest és el Carrère. L'Emmanuel Carrère
sí.
Ha escrit un llibre que es diu De 13, això, Crònica Judicial, i és tant en català com en castellà, també ho ha publicat Anagrama, i el que fa és agafar això, agafar el judici que hi va haver arrel d'aquests atemptats, no? I llavors és una miqueta agafar aquests 14 acusats, que a més d'aquests 14 només n'hi ha un que va ser directe, autodirecte, diguéssim, i tots els altres van ser gent o que els van ajudar en el seu moment o una miqueta la història així, no? I llavors el que fa és descriure cada dia tots els fets que han anat passant. La veritat és que això ve ja d'uns articles que ell anava escrivint cada dia pel diari francès L'Obs, i llavors agafat i, diguéssim, ho ha sintetitzat tot en un llibre perquè, bueno, la gent tingui una miqueta la perspectiva de tot el que es va viure en aquell judici. Llavors, Emmanuel Carrère, que ja és, o sigui, ja tenia altres llibres, per exemple, en tenia un que es deia L'adversari, que també parlava d'un assassí que va matar la seva dona i els seus fills i que també va ser un, diguéssim, que un cas molt mediàtic a França, doncs ha volgut agafar això, i la veritat és que el que et dona és un resultat d'una imatge molt colpidora, perquè és que, clar, allà hi passen els terroristes, però també hi passen les víctimes, i passen els familiars de les víctimes que no van poder sobreviure. Clar, és una crònica molt dura, però que jo crec que de tant en tant va bé tenir-ho per saber una miqueta el que va passar aquell dia, perquè recordo que fins i tot el grup de rock que hi havia, que eren americans, si no recordo malament, els hi va costar moltíssim tornar un altre cop a aquella sala.
Ho van fer, per això.
Ho van fer,
sí, sí.
Però els hi va costar...
Anem després, potser.
Sí, els hi va costar moltíssim, perquè, clar, ells també estaven allà aquella nit, no? Les seqüeles psicològiques que t'ha de deixar això ha de ser
brutals.
I, bueno, la veritat és que, clar, Emmanuel Carrère sap escriure molt bé i ho fa d'una manera que a qui li interessi una miqueta tot el que va passar en aquells dies i posteriors després a l'hora del judici, perquè, clar, això va passar el 2015, el judici va ser el 2021. És que també estem parlant de justícies lentes, no?
Molt
que,
lentes.
Evidentment, hi ha una investigació i tot necessita el seu temps, però, ostres, són gairebé 6 anys allà sabent que un dia t'arribaria aquest dia, no? I si parlem una miqueta de coses que han passat a la vida en tots aquests anys, doncs també hi ha una història que s'ha fet hipermega famosa per una pel·lícula actual que es diu La Societat de la Neu, que és la pel·lícula que ha fet el Bayona.
Que abans tenia una altra pel·lícula que era Vivent.
Que, ostres, no sé, si la poses una al costat de l'altra... Clar, evidentment, el d'ara hi ha uns efectes especials que l'altre no tenia, no? Però, clar, si tu mires fredament, és que realment és una història real. O sigui, va passar.
Hi ha llibre, també.
Hi ha llibre, també, sí, sí. En aquest cas, l'ha editat l'editorial Al Revés, i diguéssim que, bueno, està escrit o, diguéssim, coordinat amb l'autor que es diu Pablo Bierci, i el que fa aquest home és agafar els 16 supervivents que hi va haver, i cada un t'explica, doncs, la seva versió de la història del que va passar en aquell moment, de les seves sensacions. Hi ha fins i tot imatges, vull dir que si algú... La veritat és que nosaltres per Sant Jordi aquest llibre el vam vendre.
Força.
Sí, suposo que arrel de la pel·lícula també,
clar,
no? Una miqueta. O sigui que és una cosa que va impactar. I tornem a estar en un divendres 13, perquè també va passar un divendres 13 d'octubre.
Què dius? De veritat?
Sí, sí. Del 72, sí, sí. Un avió de les forces aèries agafa diferents personatges, entre ells 45 passatgers, inclosos 19 membres d'un equip de rugby, que es deien el Christians Club, que anaven de Montevideo fins a Santiago de Chile. I diguéssim que al intentar travessar la cordillera de Chile, l'avió no va poder aguantar, va xocar i, bueno, arrel de tot això, doncs, tot el que va passar després, no? Molta gent que va morir llavors, molta gent que va morir més tard, i van estar, és que, clar, ho dius fredament, i són 72 dies a la neu, amb un fred que devia fer allà dalt, que suposo que no ens el podem arribar a imaginar, no? i, bueno, amb unes condicions que ja no explicarem més què va passar, perquè potser hauríem de tornar a la secció de terror un altre cop. Però, ostres, sí, sí, van ser dies molt, molt durs. I fins i tot ells expliquen que al cap de 10 dies de l'accident, ells tenien una petita ràdio, podien sentir les comunicacions, els hi van, bueno, van sentir que se suspenien
la búsqueda.
I llavors dius, clar, de cop i volta et trobes que estàs allà, que no tens res i ningú t'està buscant, a més, no? Bueno, ells van muntar una expedició. No sé si explicar-t'ho o no explicar-t'ho, però... Bueno.
No, perquè hi ha dues pel·lícules, però ara us proposem agafar el llibre, La societat de la neu, del revés. Una altra de les propostes que ens portes, Un rastre de violència, de Mark O'Connell.
Editat per Coma Negra, sí. Mark O'Connell és un periodista, també, irlandès, en aquest cas, i explica la història d'un personatge que es diu Malcolm MacArthur, que és un personatge molt controvertit, a més, va ser un dels assassinats, va matar dues persones, va ser un dels assassinats més bèsties que hi va haver a Irlanda, si més no a nivell públic, vull dir, la premsa se'n va fer molt de ressò, i això t'explica la història d'aquest personatge, el Malcolm MacArthur, que, clar, tampoc no era un poqueta cosa, era un noi que vivia en una casa en què tenia institut Triu, els pares rics, milionaris. El nen, quan va fer 18 anys, se'n va anar a viure als Estats Units, a casa d'un tiet multimilionari, també, i quan va tornar va heretar l'herència de la família. Per tant, era un noi que era, bueno, era això, era un noi ric que, si hagués volgut, no hagués hagut de treballar en tota la seva punyetera vida. Què va passar? Que, bueno, els diners s'acaben. I depèn del ritme de vida que portis, s'acaba més ràpid.
Ho va fer per diners?
Ho va fer per diners, sí, perquè ell es va trobar que de cop i volta necessitava diners. I li van dir, vés a treballar, i no ho he fet mai a la vida. Tinc 30 anys, no he treballat mai a la vida, de què faig, no?, de cop i volta. I diu, bueno, mira, com que les pel·lícules roben bancs, jo també ho faré. I llavors, bueno, els dos assassinats que va cometre, un va ser amb una noia per robar-li el cotxe, però a més ho va fer d'una manera sanguinària, vull dir, amb un cop de martell.
Fredament.
Sí, sí. I després amb l'home que li venia la pistola per entrar a robar el banc. O sigui, aquests són els dos personatges que ell va... Les dues persones que va matar. Clar, evidentment no va poder robar perquè l'estaven buscant per assassinat. I el van trobar, fixa't tu, a casa del fiscal general d'Irlanda.
Què hi feia allà?
Què hi feia allà? Clar, el fiscal general era un bon amic seu. Clar, estem parlant d'un noi que havia anat...
Que es feia amb l'elit,
clar,
no?
a les classes més altes d'Irlanda. Clar. I llavors l'amic no en tenia ni punyetera idea de que realment ell era el que havia comès aquest assassinat.
L'assassí que buscaven.
Clar, i llavors de cop i volta es va trobar allà la policia que anaven a... I clar, la societat irlandesa va ser, com pot ser... que hagi estat amagat un assassí, aquest home, no?, una miqueta, que és el responsable de la justícia, a més. Bueno, el van condemnar a presó, evidentment, i fa 10 anys que ha sortit. I diguéssim que aquest periodista el que va fer va ser anar-lo a buscar una miqueta i saber a veure què havia fet i què l'havia motivat a fer tot això.
Estirar-li la llengua.
Exacte.
De Roberto Saviano portes Los valientes están solos.
Los valientes están solos. Aquest és una... Clar, Roberto Saviano, no sé si el coneixeu, autor de Gomorra, diguéssim que va ser...
Que viu amagat, no?
Viu amagat. Diuen que no dorm cada dia al mateix lloc, no?
Va protegit, movent-se sempre.
Sí, el responsable de desemmascarar una miqueta les màfies italianes. Doncs el que agafa ara és el personatge del jutge Falcone, que pel que no el recordi va ser un dels jutges, diguéssim, que va avançar més amb la lluita contra la màfia, estava amenaçadíssim, evidentment.
I se'l van carregar.
I se'l van carregar. Però és que, a més, la història t'explica que el que se'l va carregar és un nen, bueno, és un home, que quan ell era nen, en aquella família, estaven desactivant una bomba i va morir tota la família menys aquest nen. I 40 anys més tard, aquest nen va ser el que va demanar que... matessin a Falcione. La veritat és que, bueno, la història, jo crec que si l'heu seguit una miqueta, és impactadíssima, perquè, clar, va morir ell, la seva dona, va ser una explosió de cotxe bomba, i també t'explica una miqueta tota aquesta venjança i tot aquest moviment que encara hi continua havent a Itàlia, perquè evidentment Falcone se'n van sortir d'uns quants, però encara hi són, i tant.
Qui publica aquesta història?
Això ho fa Anagrama.
En i castellà això és,
en
només?
En castellà, sí.
I la última és la més famosa de totes, almenys aquí a casa nostra.
Tor. No,
Carles
una miqueta.
Porta.
Carles Porta, sí, sí. Bueno, crec que l'any passat també vaig portar algun llibre de Carles Porta. Aquest any el que han fet ha sigut recuperar el llibre de Tor, que ja el tenien, però diguéssim que hi han afegit coses noves una miqueta perquè, bueno, la gent també agafi una miqueta de perspectiva del que va passar. Jo crec que si no heu vist la sèrie ni la pel·lícula, és que no sé quantes coses han fet, però no han fet moltes de Tor, la veritat, no?
I abans els podcasts a Catalunya Ràdio, que van començar per aquí, mare
veus?
Meva.
Doncs...
Ho ha explotat tot.
Sí, i a més, ara fins i tot la gent de Tor es queixen que tenen turistes, no? Que, bueno, parlava una miqueta de com atrau això, no? Com crida l'atenció. I dius, ostres, de veritat, el cap de setmana el dedicaràs a anar a veure un poble que està, no?
No sé. Vés a veure la maqueta, que la tenen exposada a Barcelona.
Ah, mira, veus, això no ho sabia.
No cal pasturar per l'alta muntanya. Sí, sí.
No, mira, és curiós. Bueno, és una miqueta això, no?, el que va passar en aquell pas fronterer entre Andorra, no?, i Catalunya, que, bueno, hi ha una gran riquesa forestal, aquella divisió de les famílies que, bueno, ningú sap ben bé... Bueno, sí que sabien de qui eren i cadascú el volia dedicar a una cosa diferent, no? I llavors la baralla que hi va haver entre dos personatges, a més, que es coneixen molt bé, no?, que van ser el Sansa, que alguna cosa li va passar al Sansa i ningú sap què ha passat tampoc. També t'explicaré que un poble tan petit i que ningú sàpiga què ha passat...
Ningú sàpiga o ningú vulgui parlar...
No, és d'aquestes coses...
Carles Porta sí que ho sap, no?
Sí.
El que passa és que no ho pot dir.
Clar,
ho pot però... insinuar i prou.
No sé. Bueno, agafeu el llibre de Carles Porta. Carles Porta en té d'altres, que també s'han vengut com a xurros. En té un que
es venen
diu...
bé.
Molt, molt, molt. Perquè, a més, clar, és el nostre true crime, saps? És les nostres històries,
són
cosetes i... A més, tu t'imagines aquelles muntanyes allà perdudes al mig del Pirineu. I la veritat és que, bueno, el tio fa molt bé, què s'ha de dir, no? I ha sabut vendre's molt bé i la veritat és que...
I escriu bé?
Escriu bé.
És bon escriptor?
Sí, sí, sí. Bueno, diguéssim que també com el ser periodista també sap relatar molt bé les coses, no? Llavors, diguéssim que els periodistes tenien una altra manera d'escriure que en sabeu més que els altres. Com a mínim en aquest sentit.
Diferent.
No?
Diferent.
En aquest sentit. No ho sé. Mira, té altres llibres com Crims, per exemple, un altre que es diu Llums a la foscor, i després fins i tot hi ha la història de la farmacèutica d'Olot, que aquesta, amb ella, no li va agradar massa que l'escrivís, perquè és el que parlàvem abans, no? La gent va tornar a anar a la farmàcia a veure si la veia i deia, ostres, era una història que ja havia passat, era una història que ja estava tancada, i ara, amb el llibre, la gent torna a visitar la farmàcia. Com a mínim, ja que hi aneu, compreu-hi alguna cosa a la farmàcia també una miqueta, perquè ja que aneu a molestar, doncs com a mínim gasteu també.
Qui publica el Carles Porta?
Carles Porta ho publica La Campana, i editorial catalana, molt coneguda, i la veritat és que
sí. És la de les Pinars de tota la vida,
és
no?
És la de les Pinars de tota la vida. O sigui que si us agrada el true crime, Carles Porta també.
Sílvia Mir, moltes gràcies per aquestes quantes recomanacions. Si en voleu alguna més, passeu per l'Odissea i pregunteu per ella. Que tinguis bona setmana.
Igualment.
Bon dia, són 9:15.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Obrim la porta a les notícies en aquest flash del Penedès Gama Extra d'estiu. Us parla Eric Guijarro. El programa de la Festa Major porta per títol Tallats pel mateix patró i el regal és una glaçonera. Els administradors i administradores de la Festa Major de Vilafranca han encès aquest dimarts al matí els 5 voladors que donaven inici a la capta al voltant de 9:45 del matí. Tot seguit, la gent congregada a la plaça de la Vila ha pogut escoltar el toc de castells mentre entrava al centre de la plaça la tartana tirada per un cavall que de forma simbòlica recuperava el passat de la capta. Pocs després es desvetllava el misteri i els primers a comprar-lo podien fullejar el programa i veure quin era l'obsequi, que en aquest cas és una glaçonera. Els administradors ja havien tingut la pensada de recuperar la tartana amb el cavall per recordar com es feia la capta abans del 2008, quan es van eliminar aquests elements per motius logístics. Una altra novetat destacada és la incorporació, a 13 programes, d'una joia de la joieria Monet, reproduint l'experiència que es va fer a principis d'any amb pastisseries locals i els seus tortells de Reis. Es posa en marxa l'alberg humanitari de Creu Roja per la Verema, que en els darrers anys ha notat una disminució de temporers. Aquest dilluns al vespre obria portes al pavelló d'hoquei l'alberg humanitari, muntat per Creu Roja amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vilafranca i la policia local, per tal d'acollir els temporers que arriben a la vila amb l'objectiu de treballar durant la verema. La finalitat és donar suport a les persones que no tenen feina i que tenen dificultats per pagar-se un allotjament durant els dies que duri la verema. El dispositiu té cabuda per unes 50 persones i oferirà també servei de cuina, menjador i dutxes. Tot i comptar amb 50 llits, segons expliquen el vicepresident de l'Assemblea de l'Alt Penedès de Creu Roja, Àlex Beneseit i Mercè Corral, en els darrers anys s'ha notat una davallada en l'arribada de temporers a la comarca. Creuen que és degut a una disminució de l'oferta de treball i a l'ús cada cop més habitual de màquines al camp. L'Associació de Comerciants i Professionals Vilafranca Activa ha decidit que enguany no instal·larà la tradicional pista de gel per la campanya de Nadal, després de 20 anys sent el principal pol d'atracció durant el mes de desembre. Des de Vilafranca Activa apunten que, tot i que era molt sostenible, creuen que ja no tenia sentit i que ara estan treballant amb l'Ajuntament alternatives de dinamització de la vila durant la campanya de Nadal, que preveuen decidir després de Festa Major. L'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya s'endinsa al cor dels castellers de Vilafranca per oferir un concert únic, on la tradició i la innovació es troben en un repertori que inclou les peces més emblemàtiques del món casteller, les sonoritats més característiques de la Festa Major i una selecció de les melodies més emblemàtiques de Trencadís, el primer espectacle de l'OMAC. Amb arrels profundes en la tradició, l'orquestra, formada per músics de referència en els àmbits de la música clàssica, el jazz i la música tradicional, aporta una nova perspectiva a les melodies que tantes vegades hem sentit. A més, el concert comptarà amb la col·laboració especial del grup vocal Quartet Melt i dels grallers i timbalers dels castellers de Vilafranca. El concert tindrà lloc aquest dijous al Teatre Casal a les 10 de la nit.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Les 10 aventura a Sant Quintí de Mediona. Ara és l'hora de gaudir en plena natura i amb tota la seguretat de les 10 aventura. Feu les vostres reserves al 696 965 684 o bé a lesdeusaventura.cat. Ha arribat l'hora de poder passar un bon dia a un dels millors parcs d'aventura de Catalunya. Circuits per a nens a partir d'un any, circuits acrobàtics, tirolines de més de 120 metres, vies ferrades, amb els amics, amb la família. Les 10 aventura, a Sant Quintí de Mediona.
Llopart. Vins escumosos fruit de l'essència del terrer singular i de l'entorn natural de les nostres vinyes de muntanya. Amb cada ampolla de Llopart, compartim amb tu la custòdia de sensacions elaborades amb paisatge, passió i una ancestral tradició familiar. Som vitivinicultors des de 1385. Llopart, la màgia de compartir.
Recanvis Penedès. Som, des de 1984, un referent en la distribució de peces d'automoció i equipament per a tallers, millorant dia a dia, adaptant-nos a les necessitats dels nostres clients. A Recanvis Penedès trobareu el millor servei, treballant per fer arribar la peça adequada en el moment just, sempre tractant amb les millors marques, disposant d'estoc que asseguri una cobertura òptima del parc automobilístic. sempre oferint el millor assessorament. Recanvis Penedès, carrer Eugeni d'Ors 23 de Vilafranca. Telèfon 93 890 18 11. WhatsApp 627 60 87 12. Recanvis Penedès, des de 1984, oferint el millor servei per a particulars i professionals.
Ràdio Vilafranca.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu de Ràdio Vilafranca.
Con la garganta llena de arena y con el odio, el orgullo y la pena, así no puedo sentirme libre como el halcón, porque el que canta su vida llena. Ven y cantemos el tiempo que queda, seamos libres como el principio de una canción. No quiero
Penedès Gama Extra.
A finals d'agost ja sí que deveu tenir totes les idees gastades sobre què fem els vostres fills o filles, que si receptes, que si jocs, que si plans. Però no patiu, perquè a la Clàudia Samsó no se li caben mai les idees i la tenim aquí una setmana més per portar-nos coses a fer amb els vostres petits de casa, a la seva secció. Avorrir-se és divertit. Bon dia, Clàudia.
Bon dia.
Com estàs? Morenassa, primer de tot.
Bé, hem fet feina aquest estiu, sí. Com que els mestres tenim aquestes vacances meravelloses, hem aprofitat.
Molt bé. I t'has avorrit, també?
M'he avorrit, molt. De fet, feia molt que no llegia i em vaig polir un llibre en dos dies.
Molt bé, això.
Sencer. No el podia deixar.
Quin?
El de la Clara Caraltó, com un batec en un micròfon. Mm. Té el premi. Aquest any té un premi. No em facis dir quin, però una meravella. Meravellós.
Que bé, doncs me l'apunto.
Pim-pam, ja te'l deixaré.
Perfecte.
I res, doncs sí, torno amb idees, però sobretot torno amb idees encarades a la Festa Major, que queda molt poc. Sí, els psicòlegs sempre diuen no perdis mai el nen interior. Tranqui, no el perdré mai. Jo quan arriba a la festa major sóc més nena que tots els nens de Vilafranca. Llavors, idees de festa major. Mira, per exemple, pels més petitons, dibuixar a la seva manera tot el seguici festiu.
Ai, que mono.
Cuquíssim. Fem allà una exposició a casa, estupendo. Tens allà tot el passadís, llavors quan venen els avis, els tiets, mira, el nen ha fet això, la nena ha fet l'altre. I tots, oh! La majoria de les vegades no ens agrada a ningú, però qui sap si trobem algun artista que acabarà fent l'estampa d'aquí uns quants anys.
I tant, i de decoració pels dinars de festa major d'aquests dies.
Fantàstic.
Estupendo.
Una altra cosa que podem fer, agafar fotos de la gent de casa i col·locar les cares als balladors de la festa major.
Ai, em pixo.
On col·locaríem a l'Aina? Bueno, l'Aina la posem a panderetes. Ja no cal ni retallar la cara. Però, per exemple, la mama de l'Aina, a quin ball quedaria bé? Doncs la posem amb les gitanes. Poso-li la rosa divina a les gitanes. I fer una miqueta amb el seguici. O, per exemple, no ho sé, hi ha dinars familiars que són molt grans. A casa meva, per exemple, fem dinar molt gran el 30. Però hi ha cases que no són tan grans. Llavors, que tot un ball sigui la cara d'una persona en diferents moments. O, bueno, no ho sé, això, anar fent. Més idees. Per exemple, un any els meus pares van fer un sopar el dia 28, llavors ells es van encarregar de fer un pregó. Cosa molt xula de fer amb nens i nenes. Decorem un cartell, fem un cartell ben xulo, benvinguts a la nostra festa major, i entre tots, per què no? O, si se'ls dona molt bé escriure, o si estem començant, escrivim un pregó.
I com per Nadal, després que passin el platet, no?
Ah, exacte. No sé, va quedar molt xulo a casa meva, per exemple. I sí que a vegades hi ha coses que nyé, però en general és xulo. No sé, això de recrear la festa major... Bueno, jo què t'he de dir, no? Ja saps que a mi m'encanta. Per altra banda, lo típic, decorar un mocador, que sí que és cert que ho fan amb actes previs molts dies, es fa la barraca i es fa... Però, jo què sé, igual algun cara està de vacances el dia que ho fan. Llavors, un taller de mocadors a casa, estupendo. Amb pintures, amb retoladors, amb brodat, no sé, el que sigui. No sé, ja ho veieu, eh? Tot enfocat a la festa major, que ens encanta. Agafar taps de cava o taps de suro dels vins i d'això i fer un seguici, pues, també. Vestim els taps o els pintem o els hi fem una samarreta. O de la mateixa manera, per exemple, que van sortir les panderetes, que érem un retallable d'aquells que tenien, saps? Que tenien les pestanyetes. Mm. Que era, al final, el vestit va sortir d'un llibre així. Doncs que puguem vestir, jo què sé, doncs l'Aina, una foto de l'Aina així ben xula, i que la puguem vestir de balladora, a veure quina queda millor.
I fem els vestidets,
pintem, divino.
Retallem.
I amb això t'hi estàs estona, eh? Perquè si has de fer tot el seguici, el seguici amb les cares, has de fer un pregó, has de fer tot això, jo ja està.
Ja us hi podeu anar posant, que si no...
Solucionat fins al dia 2 de setembre. Ximpon.
Perfecte, moltes manualitats.
Moltes manualitats.
Estàs de manualitats, eh? Ara?
Estic de manualitats. Ens encanten les manualitats. Sí... Llavors, no sé, per altra banda, nens ja més grans, doncs potser que puguin, no sé, fer una mica de calendari, perquè els papes ho agraeixen. Calendari de què vol anar a veure la Maria? La Maria vol anar aquí, allà i l'altre. Vinga, va, doncs. I, no ho sé, una miqueta...
Organització familiar,
organització,
no?
Familiar.
Cadascú què vol.
Jo, mira, ara mon germà balla pastorets i ma cosina balla panderetes aquest any. I jo, quan ballava... Els hi agafava el calendari o els imprimia un calendari, el mateix de Windows, és igual, imprimia el calendari tal qual, i els hi posava cada dia, a l'hora que tenien les coses. Llavors els hi deia, jo què sé, dia 22, assaig popular, no vinc a sopar. No sé què, no sé què, no vinc a sopar. No sé què, no sé quantos, no vinc a dinar. I això, organització familiar.
Perfecte, això sí, sou uns quants. Després hi ha d'anar... On està ara aquesta persona?
Ah, exacte.
Ah, molt bé.
Per altra banda, ara que estem a la capta, plena capta, jugar, molt. Hi ha aquest joc meravellós a la capta. Els que encara no l'heu vist, afanyeu-vos a comprar-la. No em paguen comissió, però bueno, millor, jo faig publicitat. Afanyeu-vos a comprar el programa perquè, segons m'han dit, hi ha un joc bastant xulo en el que tu descobreixes quin tipus de BTV ets.
Ah, que guai.
Llavors, tant pot ser el tribunero, com pot ser el friki tradi que va tot arreu, o... Compreu-lo, sempre està bé, i sempre us pot tocar una joia, que tampoc va malament.
Això és veritat. De moment no conec a ningú que li hagi tocat.
Jo tampoc. O sigui, mira, l'altre dia vaig descobrir una persona que li va tocar un anell, o no sé què, amb el tortell de Reis. I dic, oh, vas ser tu! Dic, jolín, és que callat que tu tenies. I fa, ja, és que... No sé, em feia com vergonya. Dic, vaja, tu canvios, saps?
I n'hi havia menys.
I n'hi havia menys, sí, perquè estaven amagats en què? En 5 tortells?
Em sembla que sí.
Pues mira, jo conec un dels 5 afortunats. Uita. Estupendo.
Aquí n'hi ha 13.
Aquí n'hi ha 13.
13 possibilitats.
Un per mi, per favor. Estic creuant els dits, no es veu per la ràdio.
L'altre per mi.
Exacte. Mira, dos ja ens els emportem, en queden 11.
I tant. Més cosetes.
Més cosetes. Bueno, aviam, ara és com una mica tallar el rotllo, eh? Però s'acosta al col·le.
Ah.
No ens agrada cap, els mestres tampoc. Però, bueno, podem començar a preparar cosetes. Deixar les coses ordenades. Si no s'han acabat les tasques d'estiu, acabar-les. Corazones, que ve la festa major i no hi ha temps després.
Forrar els llibres encara es fa, això?
Forrar els llibres depèn. Hi ha gent que encara ho fa i hi ha gent que ja no. Però jo recordo ma mare forrant meticulosament els llibres i jo aprendre'n a partir de veure ma mare que era el seu moment, és el seu momentazo,
sí,
l'últim
sí.
dia, però era el seu momentazo. I també com que a les Virgos no ens agrada les bombolletes, pues ja t'hi pots entretenir. No passa res.
Sí, jo el primer any que ho vaig fer jo...
Tremendo.
A mi em feia gràcia, perquè ma mare era, no t'ho faig jo, ma mare també és Virgo.
Toma!
I era com, no t'ho faig jo, que ha de quedar bé. I el primer any que m'hi vaig posar, bueno...
Jo agafava una agulla i les punxava, i deia, bombolla?
Sí.
No.
Però igualment Nyec. Quedaven llavors arruguetes...
Sí.
I llavors tot l'any veient aquella arruga allà al mig...
Que després, durant l'any, se'n feien igual.
Sí.
I anaves fent nyic, anaves rascant a veure si la bombolleta s'ajuntava amb una altra, fent una bombolla grossa. Bé, coses. No passa res. No, però va, anem a aprofitar una mica encara que queda d'estiu, no? Perquè no volem que s'acabi. Jo he de dir que tinc la cançó dels Figaflaus enganxada tot el dia.
La
que Marina. No s'acabi l'estiu.
Ah, vale,
ah, no, la Marina
que...
també.
La Marina està morena,
la Marina
no para de sonar.
Esta meva mare se la sap.
És que...
Enganxifosa, igual que la xafogó de l'agost.
M'acabo de tirar tota l'aigua per sobre.
Més fresqueta. No, però el que no s'acabi l'estiu el tinc bastant endins aquest any.
Aviam, si l'aguantem, doncs.
A veure si l'aguantem. Més cosetes per acabar fent ara aquests últims dies? No sé, jo ja els diria estrujar-vos el cervellet. Perquè ja, jo tinc les neurones en modo vacaciones des de fa molts dies. Però sí que manualitats. I si no, i ara em tiraré pedres a la meva teulada, perquè a mi era una cosa que no m'agradava gens, però el tema netejar a casa és un bon moment. Hi ha vacances, és un bon moment per llançar coses, comença un... Sí, per mi, per exemple, l'any no comença l'1 de gener, comença l'1 de setembre, o el 2 o el 3, que és quan comença el col·le. Llavors, any nou, vida nova, llançar coses antigues que ja no fem servir, la roba que va, ja va justeta, perquè tots sabem que després de l'estiu... La roba va justeta. I
dius,
això,
no, me primaré per tornar a entrar i no acaba arribant mai.
Pista, no. I això, i fer neteja tant de, per exemple, un escriptori, els bolis. Ui, no m'ho passo bé, jo. Agafo tots els bolis i tot això a veure si funciona i monto allà un Picasso que no veies. Això, netejar bolis, bueno, netejar, vull dir, llançar els bolis que no van, els fulls, ordenar-los... També, cada vegada venen coses més mones d'ordenar els escriptoris.
Mm.
Que jo, si tingués un escriptori així xulo a casa meva, seria d'aquells de pel·li, saps?
Ai, sí.
Que ho veus tot ben posat, els colors... a més, els colors ordenats amb l'arc de Sant Martí, meravellós. Però, pista, no tinc escriptori.
Mira, l'altre dia vaig llegir un truquet d'aquests per... Com per tornar a començar, com deies tu, no? El setembre és com un any nou, i per trencar una mica la rutina i que no sigui tan pesat... Deia redecorar l'escriptori. És
Fantàstic.
A dir, canviar la decoració, perquè així quan t'hi tornaves a posar era com un lloc nou.
Ah, i estàs més motivat, eh?
Clar, era, oh, que maco que està tot ara, i t'hi tornes a posar.
Molt bé. Ah, doncs mira, podem fer redecoració. Sobretot nens i nenes que, per exemple, passen a la primària, que ja no és tot tant de... Sí, segueixen molt de pintar, però que potser ja comencem a, doncs, a necessitar llapis, gomes... que sigui una mica així com més de nens grans, no? I, per altra banda, els que fan el pas ja a la secundària o que ja se'n van cap a la uni, fer-ho d'acord amb la seva edat i amb... I amb, no sé, amb els gustos. Pot ser xulo.
Decorar les carpetes, aquestes coses que fèiem.
La meva boda ja la té. Ja fa des de finals de juliol que em diu, ja tinc la carpeta! Tia, no, que llavors em recordes que comença el col·le. Però està contenta, està contenta.
Clàudia, avui no ens has dit res de cuina. I també sempre portes cosetes
de... Ai, no
hem dit res
de cuina,
de...
nena. Festa major. Festa major total. No ho sé, us diria... Ah, les piruletes de formatge. Mm. Piruletes de formatge que et quedin rodonetes i llavors si li poses una mica de cintes o això de... Jo què sé, doncs tipus pandereta.
Ai,
una cinteta de bacon que et queda així... Li direm vermella, vale? Però no hi queda, però és igual. Una cinteta d'un altre formatge, una cinteta de... Jo què sé, que hi posem pebrot, però queda raro, no?
Bueno... Per gustos colors.
Que sigui això, o... Ah, mira, per exemple, també a l'hora de cuinar, si fem el pregó de festa major amb un sopar, doncs que els plats tinguin a veure amb els balls. No sé...
Com ho fem, això?
Com ho fem, això? Complicat. Però jo...
Ara t'has envalentonat aquí.
Sí, ara m'he flipat. No, però realment hi ha gent que té molta, molta imaginació. La cuina i jo, ja, jo crec que tot Vilafranca sap que no som gaire amigues. Jo sóc més de postres. Però hi ha gent que té molta imaginació. Això, si li preguntéssim a la Mimi, ens munta aquí un dia a la festa major que no veies.
La Mimi ve demà.
Veus?
Si això us ja ens ho dirà.
I si no... ara m'ha marxat el que anava a dir. Cachis la mar.
Estaves dient postres, receptes...
Sí.
No et puc ajudar.
Ha marxat.
Ha marxat.
Ha marxat.
Ja tornarà.
Sí, la neurona està descansant encara.
Clàudia, alguna coseta més?
Re, que molt bona festa major a tothom, que estem tots ja emocionats. I
tu que ets profe, que saps potser gestionar tema emocions i això, aprofito per preguntar-te.
Vinga.
Tema coets.
Ep.
Com gestionem la por? Amb els coets...
Mira, jo, per exemple, quan hi ha alguna cosa a la classe que els nens els hi espanta o no els hi agrada, jo el primer que faig és dir-los que jo t'aprecio... Si t'hagués de portar a un lloc on sé que tu et pots fer mal o que et pot passar alguna cosa, no t'hi portaré.
Mm.
Llavors, és partint d'aquesta base que estic anant a un lloc on sé que no em pot passar res perquè hi ha mesures de seguretat, perquè els papes em protegeixen, llavors podem començar a tirar per aquí. Que fa por el soroll? Busquem, per exemple, el 29 tan matí com tarda, ja és una tranquil·la. Podem aprofitar i anar a la zona tranquil·la. Per altra banda, nosaltres el que fèiem a mi, per exemple, Serrallonga per mi peta molt fort. A mi la meva sensibilitat auditiva no aguanta gaire bé. Llavors, moltes vegades el que fèiem, si era 29 i estaven les botigues obertes, ens posàvem dins d'una botiga fins que passessin, o si no, els evitàvem. No ho sé, al final cada família és un món, també. Nosaltres no teníem els cascos aquests estupendos de cancel·lació del soroll, que em semblen una meravella, em semblen moníssims, perquè cada dia es fan dissenys més macos. I si no, doncs, gestionar-ho com bonament puguem. O posar-nos en llocs que ja sapiguem que ha passat el foc, o posar-nos lluny, perquè en el moment que el foc... És a dir, per exemple, ara m'estic imaginant el 29 al migdia a la Cercavila, davant de la biblioteca. Si veig que el drac i els diables són just a la biblioteca, jo me'n vaig fins a Santa Maria i quan jo vegi que s'acosten, me'n torno avall, per l'altre costat de la plaça Jaume I. No sé, al final cada pare i cada mare coneix els seus fills i filles i si ja són més grans també per explicar-ho, doncs que ells puguin també buscar aquesta alternativa. On m'agradaria a mi posar-me? On sé que puc estar bé?
I que triïn ells
el lloc
on estiguin una mica còmodes.
També. Sí, jo recordo anar sempre... Abans era allà al Banesto, que ara és l'òptica universitària. Vull dir, fa molts anys, m'acaba de sortir una cana dient això. Però jo me recordo que ens posàvem allà, llavors quan passava el foc ens anàvem contra la paret, com si ens estiguessin acorralant, i un cop havia passat tornàvem endavant i ja està.
La meva família ens posàvem... És que això de tenir els llocs de tradició...
Estipuladíssims.
I a més també era el lloc d'una de la classe, llavors ens trobàvem allà.
Toma.
I fèiem d'amigues. A l'edifici del Sabadell,
sí.
Però baixant una mica cap a la Rambla, que hi ha un pàrquing que hi ha una baixada que va cap avall. Vale. I queda com una mica ensorradeta i amagadeta i ens posàvem allà baix.
Ah, sí? Vale. Ah, doncs pues molt bé, també.
Ara he desvetllat el meu lloc secret.
Però ja no vas a aquest lloc, Aina.
Ja no hi vaig. Ara he canviat. Ara vaig a tot arreu.
Ara correm per veure-ho tot 30 vegades.
Exacte.
Passarà.
Doncs moltes gràcies, Clàudia, per portar-nos les cosetes a fer aquests dies de festa major i per preparar també la tornada a l'escola.
Ai!
Molt bona festa major, Clàudia. I
igualment.
Ens tornem a veure la primera de setembre.
Som-hi.
Adéu-siau, gràcies.
Adéu.
Assegut a la plaça del sortidor, aquí t'espero com si fos el primer bar. La bohème on comença el carrer Blai, que és la petita rambla del poble sec. Parlen de la pluja que ha plogut, imatges molles als miralls damunt l'asfalt. Potser és per això que el teatre està tan buit, potser és per això que avui sento tan buides les meves mans. Tornarem a posar els peus damunt la sorra a la platja de Barcelona alguna nit de juliol. I escriurem que no ens prendran mai més la vida, que donem veu a les veles quan cantem rumbes al port. Parlem de la vida que ha de vindre, de tots els homes que estimen els altres homes. Et pregunto si existeix la humanitat, si hem de declarar la guerra a algun exèrcit d'ignorants. Mira, jo ja t'he vist plorar, i creu-me quan et dic que em passa igual. Quan em cantes les cançons mentre treballes, assenyalant-me els dubtes com martells dins del meu cap. Tornarem a posar els peus damunt la sorra a la platja de Barcelona alguna nit de juliol. I escriurem que no ens prendran mai més la vida, que donem veu a les veles quan cantem rumbes al port. I mentre a la cuina s'acumulen els plats i els gots del sopar d'ahir la nit, de posar ordre aquesta vida o de fer-ho quan ja sigui massa tard. Penso quina sort tenir cançons per explicar-te que a vegades sóc al fons i treure l'energia necessària per lluitar i sobreviure en aquest maleït món. Tornarem a posar els peus damunt la sorra a la platja de Barcelona alguna nit de juliol. I escriurem que no ens prendran mai més la vida, que donem veu a les veles quan cantem rumbes al port. Tornarem a posar els peus damunt la sorra a la platja de Barcelona alguna nit de juliol. I escriurem que no ens prendran mai més la vida, que donem veu a les veles quan cantem rumbes al port. Assegut a la plaça del sortidor, aquí t'espero com si fos el primer bar. La bohème on comença el carrer Blai, que és la petita rambla del poble sec.